Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Avui es compleixen 2 anys exactes de la victòria de Joan Laporta en les eleccions a la presidència del Barça. Li està tocant gestionar una de les conjectures més delicades de la història de l'entitat, sobretot per la situació econòmica post-Covid o post-Bartomeu, com vulgueu. Però la sensació és que 2 anys després el camió continua al fang. Estàs apretant l'accelerador, estàs intentant treure'l, la roda giren, però no acabes de sortir del bassal. Ha tirat la porta de palanques per poder potenciar un equip que tiri del carro. A nivell esportiu, el Barça està millor que estava, però l'eliminació prematura a la Champions ha estat un cop imprevist i duríssim. I a nivell econòmic, les palanques són allò del pan para hoy y hambre para mañana, una solució d'urgència, però que no t'arregla tampoc la situació a futur. Al voltant de l'espai Barça hi ha molts interrogants sobre el finançament, que no està encara tancat, i sobre l'adjudicació de les obres a l'empresa turca, que cada vegada hi ha més veus, algunes molt autoritzades, que recelen d'aquesta decisió. A més, t'ha esclatat el cas Negreira, del que esperem unes explicacions que, francament, crec que serà difícil que siguin convincents. En resum, que Laporta es va trobar al club en una situació molt delicada i 2 anys després ho continua sent. Té massa fronts oberts i la sensació és que no hi ha un camí clar traçat per sortir, que es va improvisant i qui dia passa, any empeny. Avui farem balanç d'aquests 2 primers anys de mandat de Laporta en la seva segona etapa i el sentirem que ara a les 3 ha començat un col·loqui al Círculo Ecuestre moderat per Santi Nolla amb la presència del president del Barça i n'estem pendents. Això al Barça. L'espanyol Diego Martínez ja li deu estar donant voltes al substitut de Brian Olivan pel partit del Bernabéu. Cabrera, Òscar Gil, canviat de banda, semblen les opcions més naturals. El Girona s'ha presentat la renovació de Bernardo fins al 2024. Fora de les nostres fronteres tenim Champions. Avui ja amb els 2 primers partits de tornada dels 8ens de final. Chelsea-Dortmund amb 1-0 pels alemanys de l'anada i Benfica-Bruges amb 0-2 pels portuguesos, que ho tenen molt bé per classificar-se. I protagonisme avui també pel bàsquet, que és un dia històric. Avui li retiren la samarreta als Lakers a Pau Gasol. Són paraules majors. I tenim també avui l'Olympiacos Barça d'Euroliga. És segon contra tercer, els dos equips empatats a victòries. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, 2 anys de Laporta, valoreu la gestió. L'aproveu la gran majoria, el 74%, el suspeneu només el 26%. En clau espanyol, us preguntem qui ha de jugar de Brian Olivan al Bernabéu. Heu votat per Cabrera, una lleugera majoria, el 52%, per Òscar Gil, canviat de banda, al 48%. I en clau Girona, la pregunta és qui està sent el millor central de la temporada. Heu votat per David López, al 36%, guanya Santi Bueno, 39%, Juanpe, 14% dels vots, i Bernardo, 11%. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota avui als peus de la porta, ja roda Esports Cope.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nosaltres tenim clar que amb màxima responsabilitat, amb màximes dosis d'optimisme, amb esperit de victòria, amb un esperit positiu, amb voluntat de servei al club, amb humilitat, amb generositat, amb valentia, fugint de catastrofismes, estic segur que aconseguirem aquests reptes que ens hem proposat, que és que el Barça torni a ser sostenible econòment i, a més, que torni l'alegria al barcelonisme. Aquesta gran família que és el Futbol Club Barcelona, aquesta gran família barcelonista, superarà aquestes dificultats que avui en dia patim i, per suposat, que ningú pateixi, que els socis i sòcies del Barça continuarem sent propietaris d'aquest club.
Doncs en això està la porta. Es compleixen avui, com us deia, 2 anys de la victòria de la porta a les últimes eleccions. Per tant, és dia de fer balanç, que hi ha molts fronts oberts. Ara mateix Joan Laporta està al Círculo Ecuestre, que a partir de les 5 ha començat fa pocs minuts un col·loqui moderat per Santi Nolla, el director de Mundo Deportivo, amb la presència del president del Barça. Tenim pendent el Víctor Navarro, del que dongui de si aquest col·loqui. Durant el programa ens anirà explicant què s'està comentant allà, però ara podem sentir so en directe des del Círculo Ecuestre. Estan parlant Nolla i Laporta.
Aquest any sí, president?
Aquest any ho tenim bastant bé, perquè s'ha fet bé la feina, el Xavi ho està fent molt i molt bé. El Xavi ha estat un entrenador que se l'ha jugada. Nosaltres, com a junta directiva, els meus companys, crec que vam fer la feina, i amb els executius del club vam fer la feina de reforçar l'equip. Vam fer les famoses palanques. Primer el mercat d'hivern i després el mercat d'estiu es va reforçar força l'equip. El Xavi és un entrenador agraït, que jo crec que ho està portant tot molt bé, i ens ha portat a aquesta situació, que estem doncs, a 9 punts, i la veritat és que la voluntat és intentar mantenir aquesta distància, ho parlàvem al dinar, fins al partit a casa contra el Madrid, que això doncs, jo crec que bé, que ens orientarà encara més cap a guanyar el títol. És la prioritat, a guanyar la Lliga aquest any. Era la prioritat des del principi de temporada. A més, s'ha afegit la Supercopa d'Espanya, que el fet de jugar-la contra el Madrid i tal com vam jugar, que jo crec que vam fer un recital, doncs ens va donar una Supercopa que té el seu valor. I ara, en la Copa del Rei, també estem doncs, amb el partit de tornada, esperançats que puguem passar a la final.
Si s'encara la Lliga...
Anirem passant durant el programa per Círculo Ecuestre, per anar escoltant a Laporta. També, com us deia, el Víctor Navarro ens anirà resumint tot el que digui el president del Barça allà, però avui és dia de fer balanç. A les eleccions del 2021, Laporta, com recordareu, va superar a Víctor Font i també a Toni Freixa en la lluita electoral. Saludem el Toni Freixa. Toni, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni, molt bé. I tu? Tot bé?
Bé, força bé.
Perfecte. Escolta, et demano d'entrada una primera valoració molt genèrica de sensació d'aquests 2 anys i després ja et preguntaré per coses més concretes, però d'entrada et demanaria si tens la sensació de que la cosa millora, de que està encallada o de que anem a pitjor.
Tinc la sensació de que la cosa està molt difícil. Tinc la sensació de que els primers mesos del mandat va haver molt interès en generar 0 ingressos i tancar una comptabilitat amb 488 milions d'euros de pèrdua, que després ens ha suposat un gran problema per redreçar-lo, que és el que ens ha obligat després a activar les famoses palanques per poder recuperar el patrimoni net negatiu que nosaltres mateixos vam generar en aquell moment. No? A banda d'això, esportivament, l'equip ha anat trampejant, per dir-ho així, i ara tenim la sort, la porta fa molt bé de posar el focus allà on les coses funcionen, que és que anem líders de la Lliga i portem 9 punts al segon i que estem a la semifinal de la Copa del Rei. Tot això, extraordinari, meravellós i celebrem-ho. Però crec que els anàlisis els hem de fer una miqueta més en perspectiva i la perspectiva és que, contestant la teva pregunta, és que no ens n'hem sortit precisament de la situació dificultosa que teníem en el moment en què es van celebrar les eleccions ara fa 2 anys i fins i tot doncs que ens hem afegit algun altre problema més que no teníem aleshores. No?
Problema que comentarem segur. Escolta, què et preocupa més de tot plegat? La situació econòmica, potser?
Sí, em preocupa com podem fer en el curt termini per superar una situació molt difícil que té estratègicament fixat en l'espai Barça una de les seves solucions. Sí, tots ens imaginem un estadi nou, meravellós, extraordinari. Sempre ho ha estat el Camp Nou, un estadi extraordinari, però si a sobre és nou i modern, doncs ens imaginem un estadi ple amb un equip guanyador i una màquina de fer diners. No? Molt bé, això quan ho tindrem? D'aquí 3 anys, d'aquí 4 anys, d'aquí 5 anys, quan pugui ser. No? com arribarem fins a aquest punt? Si serem capaços de mantenir aquesta excel·lència esportiva que crec que tots els culers hem tingut sempre, i jo no sóc dels que em conformo amb que m'eliminin havent competit. Jo vull guanyar títols.
Parles de l'espai Barça, sobre el qual hi ha molts interrogants també, Toni. De fet, el finançament encara està per tancar, s'hauria de tancar aquest mes, però hi ha molts dubtes també sobre l'adjudicació de l'empresa turca, i estem parlant, com venim comentant, d'un projecte que és clau pel futur del club.
Sí, és que, a veure, qualsevol club que competeix al més alt nivell, i ja no parlo només de futbol, parlo de la NBA, parlo de la NFL, parlo... qualsevol entitat esportiva que competeix a l'elit té un director general i un cos d'executius que dirigeixen el dia a dia del club i són capaços de generar el finançament, en aquest cas, els ingressos, la reducció de despeses, és a dir, tot el que comporta una gestió ordinària en el dia a dia. El Barça no ho té. El Barça no ho té. I tenim un, i a sobre ens han explicat que és una empresa familiar, i a més a més portat al sentit estricte de la paraula, o sigui, hi ha familiars. Bueno, i ens estem preguntant sobre un projecte de la dimensió de l'Espai Barça, no? I que s'ha adjudicat de la manera que s'ha adjudicat, i on no hi ha hagut massa, diguéssim, coneixement per part de ningú, i ara mateix tampoc sabem fins i tot ni com està la qüestió dels permisos administratius per part de l'Ajuntament, no? Tot això és el que fa que el culer ens sentim una miqueta amb una sensació de no de guia de por, però sí de neguit.
Incertesa, no? Una mica?
Un cert neguit, sí.
És veritat que la porta va heretar una situació econòmica dolentíssima, delicadíssima. L'acció més important que ha fet en aquests dos primers anys és l'aplicació de les famoses palanques, però que és una acció, Toni, que segurament és una solució d'urgència que et pot arreglar alguna cosa a curt termini, però a mig llarg no t'arregla gran cosa.
No, és que justament és que estàs penalitzant el mig i llarg plaç, és el que em referia, no? O sigui, tu estàs solucionant avui el teu problema d'avui a costa dels teus ingressos del demà. I dius, no, però és que el demà l'arreglaré amb un estadi que em generarà 200 milions més d'ingressos. Bé, d'això dues coses. Una, que hi arribem, que és el que deia abans, que hi arribem en aquesta situació i tinguem un finançament adequat que ens permeti mantenir el dia a dia. I dos, que tinguem un equip que sigui extraordinàriament top a Europa, com perquè qualsevol persona del món sencer vulgui venir a Barcelona a veure jugar aquest equip. O sigui, en aquest equip hem de tenir els Messi de fa 10 anys, els Mbappé d'ara, el Haaland d'ara, o no sé quins seran els d'aquí 5 anys, no? Però hem de tenir un equip que sigui, no un equip que no està ni als vuitens de Champions ni als vuitens d'Europa League. O sigui, això no. Aquest equip no convocarà tanta gent com perquè l'Espai Barça ens generi 200 milions d'euros més i perquè les llotges que estan previstes, que comprin les empreses realment estiguin disposades a abonar-s'hi, no? Bueno, és un gran repte, tot plegat.
Sí, home, clar, això és una mica el peix que es mossega la cua, no? Per tenir un equip d'aquest nivell necessites diners, la situació econòmica no acaba d'arreglar-se, a més hi ha el problema del fair play i fa la sensació que aquest estiu serà difícil que el Barça es pugui reforçar com voldria. Home, a mig termini no sembla fàcil sortir d'aquí. És veritat que ja s'ha fet una inversió important en futbolistes, alguns estan donant bon rendiment, d'altres no tants. És veritat també, Toni, que tens gent jove que ja està donant un rendiment molt alt i que hem de pensar que en el futur serà més alt encara, no?
Sí, és que quan parlem de l'herència, que això és una altra cosa que també és recurrent, no? Una herència molt dolenta, sobretot una pandèmia que va destrossar clubs com el Barça, que viuen molt del Match Day, del museu, del que generen en el dia a dia, no? I és veritat que va haver una caiguda d'ingressos molt, molt forta, i, insisteixo, en els primers mesos, des del 7 de març del 2021 i fins al 30 de juny del 2021, no es va generar cap ingrés i es va tancar una comptabilitat amb 488 milions d'euros de pèrdua. I això és el que ens ha suposat que després haguem hagut de redreçar la situació amb les famoses palanques. Quan al final, com molt bé dius, en aquesta herència tan dolenta, doncs hi havia un Ter Stegen, va estar darrere endavant, eh? Hi havia un Ter Stegen, hi havia un Araujo, hi havia un Gavi, hi havia un Pedri, hi havia un Ansu Fati, que bueno, després s'ha lesionat, eh? Però,
un De Jong.
Un De Jong. O sigui, aquests jugadors que ara són imprescindibles i són titularíssims, ja hi eren. I quins són els que han vingut que dius, ostres, Christensen, gran fitxatge i sobretot a 0. Koundé és un bon jugador que ha apuntalat aquesta defensa. Lewandowski, tinc els meus dubtes.
Va començar molt bé, ara no està tan bé, i per l'edat que té, no, home, a futur, exacte, doncs, tindrà el recorregut que tindrà.
O sigui, que al final, fixa't que les decisions esportives motivades per aquestes decisions econòmiques que ens han obligat a vendre els ingressos futurs, és una opinió meva, eh? I segur que la gent en tindrà una altra. Tampoc han estat rellevants fins al punt de que eren imprescindibles, perquè els bons, i els que a partir dels quals podem construir un projecte futur, sempre els tenim a casa. Mm.
Escolta, un parell de coses més. Molts fronts oberts que estem comentant, i per si fos poc, esclata el cas Negreira. Toni, que estem esperant les explicacions. El que passa és que no sé si es podran donar explicacions d'una manera que facin sortir airós del tema.
El cas Negreira s'explica molt fàcilment. Tots ens en recordem d'un president del comitè d'àrbitres que es deia Plaza, que va dir que mentre jo sigui president el Barça no ganarà la Liga. O sigui, el Barça, i no són només sensacions, sinó que també són realitats, el Barça s'ha sentit sovint, històricament, molt perjudicat en relació al Real Madrid. I arribat allà el dirigent que li correspongui, i això ha durat 20 anys, sempre ha volgut, com a mínim, tenir bones relacions a Madrid. Sempre t'ha vingut algú a oferir-se i a dir-te no et preocupis que jo tinc bones relacions allà i jo me'n cuidaré de que et tractin bé, de que et tractin bé. I això és el que ha passat. I a partir d'aquí, si a Madrid hi ha interès en tacar els títols del Barça, doncs...
Però els diners que s'han pagat, Toni, són unes quantitats elevadíssimes.
Sí,
elevadíssimes,
sí. Però això, però
i a qui li has pagat? A una persona que formava part del comitè d'àrbitre.
I segurament aquí hi ha un element de gestió, d'administració, que pot ser deslleial si s'han pagat uns diners que no sabem ben bé on han anat a parar. Però això no té res a veure amb els arbitratges. Perquè és que jo el que no tolero és que es posi en dubte l'honestedat dels títols aconseguits pel Barça, pel millor Barça de la història, amb el millor jugador del món i amb la base de la selecció espanyola que va guanyar dues Eurocopes i un Mundial. Que això a Madrid sí ho han celebrat. Les dues Eurocopes i el Mundial, això sí ho han celebrat. Doncs ha sigut amb la base dels jugadors del Barça, que són els quals ara es vol posar en dubte de tot aquest període tan gran. Que això és l'únic que no tolero. La resta... Sí, veig que la Fiscalia té molt interès, vaja, des de Madrid es té molt interès en que la Fiscalia investigui. Bueno, també vam tenir un expresident 2 anys a la presó, en presó preventiva, per després el van absoldre, també. Sí, és que depèn de l'interès que tingui Madrid en ficar el dit a la Nafra, doncs ho haurem de suportar i ens haurem de defensar.
Escolta, et sembla bé que la Porta es mantingui allò contra viento i marea en el vaixell de la Superliga, de la mà del Madrid?
Ho considero un error garrafal, estratègic, que només ens ha portat mica problemes. No? Aquí hi ha hagut una miqueta... un diagnòstic una mica pueril del que és la competició. I a més això jo ho vaig viure a la final de la Copa del Rei, que vam jugar a Sevilla, tot just aquesta junta va arribar, i vaig saber allà, a la concentració, de que la Superliga s'anava a anunciar. I es pensaven que això era la solució. Ells estaven eufòrics pensant que això era la solució. I es va anunciar pel president del Madrid a un programa a la nit, a les 3 de la matinada, i després d'allò, un comunicat darrere d'un altre de tots els equips importants d'Europa dient que no volen saber res, que no volen saber res, que surten, que no volen saber res, i al final ens hem quedat 3 clubs allà defensant un projecte, als tribunals, als jutjats europeus, contra la UEFA... La veritat és que estratègicament ho trobo nefast.
Molt bé, Toni, acabo. La pregunta que li fem als oients, aprova o suspèn la Porta en aquest parcial del segon any?
Jo estic molt preocupat per com està la situació del club i no voldria centrar-ho específicament a la seva figura ni fer-lo responsable, però crec que hi ha moltíssim a millorar. I, per tant, com que un suspens sempre ha de servir com a estímul, i no com a càstig, no el plantejo com a càstig o com a esbroncada, sí com a estímul. Per mi la gestió de moment és de suspens.
Toni Feixa, gràcies per estar a Esportscope, que vagi molt bé, parlem.
Moltes gràcies, bona tarda.
Adéu-siau. Hi ha també un tuit de David Corolfón, l'altre rival de la Porta a les últimes eleccions, diu: avui fa 2 anys vàrem celebrar les eleccions a la presidència del Barça, 2 anys en els que esportivament s'ha fet camí per tornar a ser competitius i en els que hem compartit la preocupació amb socis i sòcies per un estat i una gestió de la institució que valorarem aviat. Sempre he defensat la necessitat d'una gestió professional, moderna i transparent. Aquí ens queda molt camí per recórrer i aquest l'hem de fer tots junts, amb visió, transparència i honestedat per poder transformar el club i allunyar-lo dels riscos existents. És el tuit que ha fet avui Víctor Font fent balanç d'aquests 2 anys de la Porta al capdavant de la presidència del Barça. 3:25, pausa i tornem al círculo ecuestre.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una mica més de la Porta des del Círculo Ecuestre, col·loqui, conversa amb Santi Nolla. A veure...
És dels seus socis i sòcies i tenim molt clar que no hem d'entrar en un altre model de propietat. Però jo veig el control del Barça per aquesta via. D'un escanyament econòmic que et porti a haver de convertir-te en societat anònima. Sí. Això pot ser via, doncs, escolta, que no et deixen fitxar, que en seguida posen problemes per fer-te i que t'has de fer solucions imaginatives que no ens agrada a ningú, a l'haver de vendre part dels nostres actius per tenir doncs, uns ingressos que es considerin fair play i puguem fitxar jugadors, perquè, a veure, a l'hora que hem reduït la massa salarial, nosaltres hem anat fent un equip cada cop més competitiu, perquè el que no podem és no tenir un equip competitiu, perquè és a partir del que funciona tot, no? I aquí sí que veig unes intentones, però ja et dic que són... Jo, no són prou versemblants perquè els tenim molt clar que hem de fer el club.
És possible, diguéssim, que...
La Porta des del Círculo Ecuestre. Atenció, que Lauri Vero s'agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La Porta. La imatge d'avui ens trasllada al 7 de març de 2021. 9 de la nit, escrutini 100%, més de 30.000 vots. Guanya per pallissa Víctor Font, 16.000 vots. Freixa, 4.700 vots. Quarts d'11 de la nit, surt a l'Auditori 1899, mascareta vermella amb l'escut del Barça, acompanyat dels seus de sempre. Sempre al seu costat, Rafa Juste. Unes hores abans, la imatge era Leo Messi votant a les eleccions. La Porta havia perdut pes durant la campanya i la seva imatge física era radicalment diferent a la d'avui, dia 7 de març de 2023. La seva imatge física en el tema del seu pes sembla que no tingui final i que li agrada menjar molt i no li importa que el botó de la seva americana no se'l pugui botonar. És igual, el primer pla encara dona goig. Dijous a Madrid, diumenge al Maria, dilluns a París, dimarts al Congrés Mundial de Mòbils, dijous de l'altra setmana a Manchester... Va engreixant, no li importa, continua presumint, continua gaudint a la seva manera de la vida. Diguin el que diguin, vol viure d'aquesta manera. No tenia per què tornar a ser president del Barça després de la seva gran etapa durant 7 anys, però li va la marxa. I disfruta com un nano, dirigint el Barça envoltat dels seus més propers de sempre. La imatge de la Porta en 2 anys, inflada físicament, amb molts Via Veneto i Botafumeiro a les seves esquenes, per ell, tot un luxe, encara que no es pugui putonar l'americana. Que me quiten lo bailao.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Saludo al Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quins titulars deixa la compareixença de Laporta en aquesta primera mitja hora de presència al Círculo Ecuestre? A veure.
Estan tocant tots els temes, li està preguntant per tot i li treu tot el Santino i el director del Mundo Deportivo. Per ser està davant, veient tot, Alejandro Echevarría, qui s'ha referit, Joan Laporta, l'assessor extern, i ha dit el meu cunyat, està Rafa Juste, Eduard Romeu i Elena Fort. Dels titulars, diu que vol fitxar, creu que s'ha de fitxar un lateral i un davanter, però que han de sortir jugadors per límit salarial. De Sergio Busquets, reconeix que encara no li han fet una proposta, però que s'apropa ja el moment, que serà aquesta setmana, i el que tenen pensat és oferir-li un any més, que Xavi ho està fent molt bé, diu que estem a 9 punts i el que volem és mantenir aquesta distància fins que arribi el Real Madrid al Camp Nou. La prioritat és la Lliga, i ho tenen clar des del primer moment. Diu Joan Laporta que li agrada Abde, el cos tècnic, que ahir va veure, de fet, aquest partit a l'Osasuna Celta, i que mai ha dit sobre el cas Negreira. El Barça mai ha comprat àrbits ni ha tingut la intenció de comprar cap àrbit. També ha dit que hi ha una clara campanya per perjudicar els interessos del club. I això deia Joan Laporta sobre el contracte de Xavi Hernández, que té contractar ara mateix fins al juny del 2024.
El Xavi li ha dit, és a dir, ell insisteix que si no guanyem segur que... No, jo li vull transmetre un missatge de tranquil·litat. O sigui, jo ja he pensat en la renovació del Xavi. Crec que l'hem de renovar, sobretot perquè, t'he dit, se la va jugar. És un home que no et fa estirar més el braç que la màniga. Parlàveu de la preocupació de l'economia del club i de fet, ja m'he plantejat la renovació del Xavi. I em deies una primícia. No ho havia comentat amb els meus companys, perdoneu, però és veritat. M'ho havia plantejat.
Diu Joan Laporta també que no, ni des de la Comissió Europea ni des de cap lloc es controlarà el Futbol Club Barcelona, que seguirà sent propietat dels socis i que no han tingut una defensa des de l'era Pep Guardiola tan bona com aquesta. I de fet, diu Joan Laporta que sense les lesions en defensa, en aquell moment on van caure Araujo i Koundé lesionats, encara el Barça seguiria viu a la Champions.
Molt bé, Víctor, seguim escoltant i d'aquí una estona tornes i ens expliques què va dir en Laporta, d'acord?
Perfecte.
Ara un apunt esportiu de l'equip. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Estem tots pendents de veure quina mesura Xavi va recuperant els lesionats pels propers partits. Estan pendents de Dembélé, sobretot, que sembla que per Sant Mamés no arribarà, no?
Per Sant Mamés només veuràs a Lewandowski. Els tres lesionats que a la infermeria, rebrà l'alta mèdica i viatjarà a Bilbao aquest diumenge. Però, Joan, hi ha una dada que crida l'atenció. És un terç dels gols del Barça els ha marcat Lewandowski, és el primer màxim golejador de l'equip, però sense ell, 7 partits, 7 victòries.
Sí, sí, és veritat.
Ens crida l'atenció. Dembélé, ja ho explicàvem, està descartat per Sant Mamés. Segons hem pogut saber, els metges li han dit que s'oblidi de forçar. També li han dit a Xavi que tenia en ment fer-lo jugar uns minuts o que viatgés amb l'equip. Li han dit que no, que han de ser extremadament prudents per evitar riscos de lesions, de recaigudes, i encara no està clar tampoc si podrà estar pel clàssic del 19 de març. En el cas de Pedri, sí que té esperances i pràcticament em diuen que segur que estarà en el partit contra el Real Madrid al Camp Nou, però tampoc anirà a Sant Mamés. L'equip té festa, ja ho deia Xavi, arriben molt justos, necessiten descansar, desconnectar i fins dijous no tornen a la feina.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Abans del debat, avui tenim Champions. Gil, bona tarda.
Ella, Batllori, bona tarda.
Avui tenim dos partits, per tant, avui coneixerem els dos primers quarts finalistes.
Sí, amb dos partits de caire diferent, eh? Chelsea i Borussia Dortmund, amb 1-0 l'anada pels alemanys i els anglesos forçats a remuntar. Absent Mason Mount per sanció, Adeyemi i Moukoko estan entre les baixes destacades dels borussers. Enmig de tot això, Joao Félix, exiliat a Stamford Bridge per l'Atlético de Madrid i que diu que està content al Chelsea.
En relació a si vull quedar-me o no, el futur no el coneix ningú. Només estic centrat en el partit de demà i després d'això no sé què passarà, però diria que sí que estic feliç aquí. Aquest club és molt gran i estic feliç aquí.
So yeah, I'm happy to be here.
To be here, eh? L'altre partit del dia, Benfica-Bruges, eliminatòria teòricament resolta després del 0-2 a l'anada a favor dels portuguesos, però amb l'expectativa de veure Jude Gla i companyia intentant la remuntada.
Demà tenim aquest espectacular Bayern de Múnich-PSG, la prèvia ben marcada per la notícia que hem conegut a les últimes hores, que és sobre la lesió de Neymar, que diu adéu a la temporada.
Sí, amb una dada brutal, eh? Que he vist avui, de cada 3 dies al PSG, Neymar ha estat un lesionat. Un de cada 3 dies de Neymar al PSG ha estat de baixa. I és que el turmell dret del brasiler és el seu turmell d'Aquiles. La lesió davant del Lille del 19 de febrer deriva en una operació de reparació dels lligaments que tindrà el brasiler fora de combat entre 3 i 4 mesos, sobretot per recuperar l'estabilitat en aquesta zona. Una complicació més de cara a l'eliminatòria contra el Bayern que hauran d'afrontar solets a la davantera Messi i Mbappé. L'argentí, protagonista després d'haver dedicat 5 minuts als canals oficials del club. És un bon any superats els problemes d'adaptació.
Como dije varias veces, el primer año me costó mucho la adaptación a París por diferentes motivos, pero desde que empecé esta temporada empecé diferente, con mucha ilusión, mucha ganas, más acomodado al club, a la ciudad, a todo lo que significa París. La verdad que disfruté muchísimo la temporada como teletar.
Ara, sobre la renovació, res de res.
Res de res de moment. Una mica més de la porta, des del círculo que us treu abans del debat, a veure.
Hem d'encontrar. Això a nivell de jugadors ens complica la...
Ui, no ens arriba bé el so. 3:35, fem una pausa, intentem millorar-lo i comencem el debat Esporscope.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Vinga, obrim el debat quan passen 35 minuts de les 3 de la tarda amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, què tal?
Què tal? I amb el Miguel Rico també. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Miguel.
Bona tarda. Bueno, se trata de hacer un poco de balance de estos 2 años de Laporta y de, bueno, comentar alguna de las cosas que deja su presencia en el coloquio del Círculo Ecuestre. Emilio, que de momento ha dado un gran titular, que es que ya se está planteando que está sobre la mesa la renovación de Xavi.
Sí. Y que se siente el club y el presidente más perseguido de la historia de la humanidad.
Ya. Yeah.
¿No? O sea que sí, bueno, es una noticia bastante lógica, ¿no? Dada la situación del equipo al frente de la tabla, dado, supongo, el enamoramiento repentino del presidente que no quería este entrenador, y sobre todo dadas las necesidades del club. Yo creo que Xavi, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a la manera de entrenar, la manera de compartir todas las decisiones de la dirección deportiva, de Juste, de Cruyff y de Mateo Alemany, pues es el hombre ideal para poder seguir el proyecto, claro.
Sí, bueno, si hacemos un poco de balance, Miguel, con muchos matices, pero bueno, seguramente el primer equipo es de las cosas que más o menos va bien, ¿no? Claro, con el matiz gordísimo de la eliminación en Champions, pero es evidente que en la Liga, por ejemplo, estás muchísimo mejor que el año pasado, que vienes de ganar la Supercopa, que estás cerca de una final de Copa.
Bueno, normalmente las secciones del Barça son triunfales. Y bueno, un año sí, bueno, otro también. Raro es que no cae una Copa de Europa y, por supuesto, las ligas nacionales, pero no nos vamos a engañar. El Barça es el primer equipo de fútbol, eso es la esencia de todo. Y es verdad que está mejor que el año pasado y esperemos que peor que el próximo, pero sigue lejos de lo que tiene que ser porque la cosa ha llegado a un punto en el que hemos caído y asumimos la vulgaridad, vamos a decir, lo que en otros tiempos se consideraba la vulgaridad del resultado. No hay nada más importante que ganar y además es lo que necesita el equipo. Y como eso se lo está dando y como los números son más convincentes que el fútbol y como resulta que con Xavi en los 50 partidos que lleva de liga le ha sacado más puntos que Guardiola,
sí.
Es de comprender que el presidente piense que con este entrenador le merece la pena seguir otro trayecto de su mandato.
¿Tú, Emilio, en qué crees que está mejor y peor el club después de 2 años con Laporta al frente?
Bueno, yo mejor en los resultados del primer equipo, no en el fútbol. Y peor, yo creo que el Barcelona ha dejado de ser un referente para muchísima gente de Cataluña. O sea, yo creo que hay una separación, hay un desensís, hay una falta de conexión. Yo creo que hay muchos catalanes, no los que van al campo, evidentemente, que no están muy orgullosos de ser representados por este Barcelona, que no para de aparecer historias extrañas y hacer maniobras rarísimas y tal. Yo creo que hay una crisis reputacional tremenda, tremenda, en el sentido de que yo creo que hay mucha gente en Cataluña que ya no se siente representada por esta manera de dirigir y de gobernanza el club de los últimos mandatarios. Eso me parece evidente, o yo creo que es muy grave, pero que realmente tiene poco que ver con los resultados del primer equipo, que es lo único que importa, por supuesto.
Son muchos frentes abiertos, Miguel. Sobre todo ahora mismo el Espai Barça, sobre el que hay muchos interrogantes, el caso Enríquez Negreira, que de alguna manera habrá que explicarlo. Muchos frentes abiertos.
Bueno, sí, muchos frentes abiertos en este mandato y también muchos frentes abiertos que siguen de los anteriores mandatos, como por ejemplo la ruina económica, la desgracia del límite salarial y todas esas cosas que hacen que
el Barça Gate, Miguel, podríamos recitar
aquí una
no, es por eso que digo que los últimos mandatarios, las últimas juntas, los últimos comportamientos del club como club han creado, yo creo, un desensís en aquella gente que se sentía representada por el Barça en todas partes y que iba con esa, digamos, etiqueta, con ese escudo de una manera orgulloso, que ya no está pasando.
Yo comparto eso, pero después, Miguel, van al campo 90.000 personas.
No tiene nada que ver, Joan.
Si tú estás tan desanimado, ya ni vas al campo.
Yo creo que hay dos estados, dos plataformas. Una cosa es el seguidor, el socio, el forofo, el futbolero, ¿me entiendes? Que ese está dolorido porque Pep se fue, que ese ha llorado porque se ha ido Messi, que, ¿me entiendes? Pero que se agarra, que se olvida de Negreira, que se olvida del Barça Gay, ¿me entiendes? Del Limac este, que le importa unas narices. Sí. Ese es un estadio. Y otro es el estadio de la gente que tiene el sentimentalismo,
que tiene
el sentido de pertenencia de ser del Barça.
Sí, sí. ¿Vale? Perdona, bueno, Miguel, que te hemos cortado. Perdona.
No. Mira, en las cosas que yo más he conocido en mi vida, que han sido el periodismo y el Barça, hay cosas que si las analizas tienen mucho en común. En mi primera época, en la época vocacional, digamos que los periódicos lo que buscaban era tener lectores. Y luego con el tiempo, sobre todo con el tema de las promociones y las crisis económicas, lo que buscaron era tener clientes más que lectores. Y con el fútbol va camino de lo mismo. Entonces tenían aficionados, seguidores, devotos de unos colores y ahora son clientes de plataformas, de mensajes, de manera de proceder, de espectáculos en un campo, en fin, de todas esas cosas que convierten al periodismo o al fútbol en un tema casi secundario de lo que es el día del club. Por eso decía al principio que el Barça, que era un club enorme, que podía prescindir del resultado en su evolución, ahora ha caído en la vulgaridad, depender como tantísimos del resultado, y en la vulgaridad enorme de depender del día a día. El Barça, desde hace años, no estoy señalando únicamente a la Junta actual, desde hace muchos años, vive prendido con alfileres y dependiendo el día a día como uno de tantos.
Molt bé. Acabo preguntando lo mismo que le preguntamos a los oyentes, que le acabamos de preguntar a Toni Freixa. Emilio, ¿aprueba o suspende el parcial del segundo año, Laporta?
A mí suspende.
Para ti suspende. ¿Para ti, Miguel?
No ha terminado el curso.
No, las notas al final de curso, vale, te has escapado. Emilio, Miguel, gracias a los dos.
Un abrazo, hasta luego.
Una abraçada, que vagi bé. Adéu, Miguel.
Adéu.
Que vagi bé. Escoltem una miqueta més de la porta des del Círculo Equestre, a veure si en millor sort. A veure.
El finançament ens vam marcar fins al 31 de març.
Amb finançament Espai Barça.
Amb una pròrroga en el cas de que no fos el finançament que nosaltres volem. Perquè, de fet, el finançament ja el tenim. Però el que sí que hem dit és que hi ha un parell d'alternatives més que volem estudiar més a fons. Perquè, clar, l'endarreriment de tot aquest projecte, què ha provocat? Doncs els tipus d'interès que hi havia abans de la pandèmia eren molt millors. Si haguéssim aprofitat el temps de la pandèmia, doncs també hagués estat doncs, molt més favorable. És un projecte que no tenia l'anàlisi de costos que s'ha de fer amb un projecte d'aquesta magnitud. Ara s'ha fet tot això. I afortunadament doncs, tenim ja tenim el finançament, que pensem que ha de millorar-se, perquè els interessos avui per avui, doncs, o almenys els que ens volen aplicar a nosaltres no ho veiem bé. Pensem doncs, que es pot aconseguir un millor finançament i amb això estem treballant a fons en el club. Per tant, el finançament hi serà i el que serà una realitat serà l'Espai Barça, que el que és més important per nosaltres és que només doncs, estem una temporada i quatre mesos fora de l'estadi, perquè cada any que estem doncs, fora de l'estadi deixem d'ingressar 93 milions d'euros.
Laporta, parlant d'un altre dels temes capdals ara mateix en la vida del club, que és l'Espai Barça, 3:15, pausa i anem amb més coses de l'actualitat esportiva a Esportscope.
El Barça ja porta 9 punts d'avantatge al Madrid i la propera parada a la Lliga és un camp complicat. Seguiu el camí al títol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz Bazán.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Informem ara de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batlló? Arriba, bona tarda.
A Brian Olivan serà baixa pel Bernabéu. A veure com supleix aquesta baixa Diego Martínez.
No informa l'Espanyol de qual és el estado de lateral izquierdo Brian Olivan, però lo más probable es que sea baja ante el Real Madrid, lo que supone un rompecabezas para Diego Martínez, que tiene que dar con el jugador ideal para ocupar el lateral zurdo en el campo del Real Madrid. La opción que parece más lógica es situar ahí a Lele Cabrera, un defensa central que ha jugado varias veces en esta demarcación, donde aportaría experiencia entre otras opciones menos aconsejables. Una de ellas sería desplazar a Óscar Gil de la derecha a la izquierda, como ya hizo en Valladolid, con lo que jugaría un lateral nato, pero a banda cambiada, y en este caso Rubén Sánchez sería el lateral derecho. La posibilidad que parece más descabellada y hasta poco recomendable es situar a Pierre Gabriel directamente en el carril zurdo, pero el francés no está en forma, podría ser una víctima propicia si juegan esa demarcación para jugadores como Carvajal o Valverde. Así las cosas, todo apunta que frente al Real Madrid, Cabrera será el lateral izquierdo y Óscar Gil el derecho. Es preciso recordar que Pedrosa, que es otro jugador que es lateral izquierdo, lleva toda la temporada y parte de la otra con una pubalgia que, por tanto, ni está ni se le espera porque acaba contrato en junio y se irá del Español.
Molt bé, per cert, que demà tindrem protagonista de l'Espanyol, en la prèvia pocs dies de visitar l'estadi Santiago Bernabéu aquí a Esportscope. Un apunt també del Girona, Albert Díaz, una tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
S'ha presentat la renovació de Bernardo fins al 2024.
Sí, i benvinguda a aquesta presentació. Primer perquè, si no, la setmana es farà molt llarga. Recordem que el Girona no torna a jugar, tanca jornada el dilluns de la setmana vinent, rebent a Montilivi l'Atlètic de Madrid, i de l'altra perquè també hem pogut escoltar en aquesta presentació a Quique Cárcel, l'arquitecte d'aquest Girona, parlant no només d'aquesta renovació, del projecte, de les moltes que s'han fet, com és el cas de Santi Bueno, d'Arnau Martínez o de Valeri aquesta mateixa temporada. Estem parlant d'un defensa hispanocolombià, un dels jugadors més veterans de la plantilla. Va arribar el 2017 des de la Premier, cinquena temporada amb el conjunt de Montilivi. Va haver-hi un petit impàs, un petit parent Montesi cedit a l'Espanyol, un dels jugadors que acabava contracte, renova fins al 2024 amb una temporada més opcional en funció, no dels partits, sinó, això ha confirmat Quique Cárcel, dels minuts que disputi Bernardo. Hem aprofitat també per saber com veu el moment de l'equip. Interessant reflexió, perquè ja va viure aquesta primera etapa a primera. El missatge, ara l'escoltarem, és no confiar-se, tot i els 30 punts que du el Girona.
Las enseñanzas que me dejó es que faltando 10 jornadas estábamos bastante cómodos y no nos dio para la salvación. Por tanto, esa competitividad creo que es máxima. Cada equipo sale a hacer su mejor versión y nosotros tenemos que hacerlo porque estamos en buena dinámica con un grandísimo grupo, con una atmósfera que envuelve al equipo muy positiva y eso hay que aprovecharlo para sumar y conseguir nuestro objetivo lo antes posible.
Paraula de Bernardo, renovat fins al 2024 amb el Girona.
I un apunt de futbol femení, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que arrenquen els quarts de final de la Copa de la Reina definitivament sense el Barça.
Sí, perquè el Barça demanava l'ajornament dels partits de quarts intentant defensar-se fins al final. Encara està pendent de la resolució del TAT, però ahir la justícia ordinària va desestimar la petició del club de suspendre cautelarment aquesta ronda que comença avui. Primer duel Granadilla a la mà de Múrcia, a 6:45 a Tenerife. Aquests duels es juguen a partit únic. Demà Atlético de Madrid jugarà a Granada i dijous els dos últims duels, Osasuna Atlètic Club i Villarreal Real Madrid, que juguen a partit únic per estar a la final que serà una Final Four del 26 al 30 de maig a Leganés. El Barça, vigent campió, va ser expulsat de la Copa, recordem, per alineació en de Jayce Ferreira en el partit de 8 anys contra Osasuna. La brasilera arrossegava sanció en aquesta competició de la temporada anterior amb el Madrid Club de Futbol Femenino i sembla que el Barça no tindrà perdó.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Caen las ventas en los supermercados.
Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Este jueves 9 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la tarde de COPE en directo desde GSK, compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la tarde de COPE, este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es. Para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
7 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Hi ha notícia d'última hora. Atenció al titular del País. La Fiscalia denunciarà el Barça per corrupció continuada en l'esport pels pagaments a Enríquez Negreira. Víctor, d'aquesta cosa i d'altres, continua parlant La Porta al Círculo Ecuestre, eh?
Sí, encara continua. S'està fent ressò d'aquesta notícia que dius ara al diari Marca, a l'esport, tots els mitjans, i li han preguntat a Joan Laporta, ho comentàvem abans, pel cas Negreira. Això deia Joan Laporta fa uns minuts, ho ha repetit per segona vegada, fa res també, sobre els àrbits i el cas Negreira.
De tota manera, aquí dic clar que el Barça mai s'ha dedicat a comprar àrbitres ni ens hem dedicat a influir en decisions.
Sí, això que el Barça mai ha comprat àrbitres
mai.
I el Barça mai ha tingut la intenció de comprar àrbitres.
Mai.
Intenció
mai. Mai. Rotundament mai.
Li han preguntat també si coneix el vicepresident dels àrbits. Ha dit Joan Laporta que no. Sobre Jorge Messi ha dit que sí, que es van veure, que van parlar de la seva situació, de l'homenatge que li volen fer, però que no li preguntin sobre si tornarà al Futbol Club Barcelona perquè té contracte amb el Paris Saint-Germain i ho vol respectar. De fet, deia que si tornés enrere li agradaria no prendre la decisió de que Leo Messi marxés del Barça. I per últim, de l'Espai Barça, diu que tenen fins al 31 de març per tancar aquest finançament i tirar endavant, seguir endavant amb les obres del futur Camp Nou.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Seguim pendents, recordo, eh? Titular del País, la Fiscalia denunciarà el Barça per corrupció continuada en l'esport pels pagaments a Enríquez Negreira. Anem al bàsquet. Anem al bàsquet, Albert, que avui és un dia històric. Avui els Lakers li retiren la samarreta a Pau Gasol.
Sí, concretament la propera matinada estem parlant com a puntes d'un fet històric per l'esport espanyol i per un esportista de casa, per un jugador català, el 16 de Pau Gasol, que estarà a la part més alta del que durant tota la vida ha estat l'Staples, ara per motius de patrocini es diu Crypto.com. Serà a les 4 de la matinada, vaja, a partir de les 4 de la matinada els Lakers reben els Grizzlies, el descans, retirada de la samarreta de Pau Gasol i homenatge on sentirem a Pau Gasol, tot i que ja l'hem escoltat a la prèvia en una conversa al Partidazo amb Juanma Castaño. Dos documents he rescatat, el primer sobre l'acte, la retirada de la samarreta.
Es un momento que bueno, pues yo había soñado en ganar un campeonato de la NBA, pero estar en el Olimpo de los Lakers no era algo que entraba ni en el mayor de mis sueños. Y aún no sé, y aún no me imagino cómo va a ser ese sentimiento, porque realmente es sobrecogedor de ver mi número, mi dorsal, en lo más alto del pabellón de los Lakers, ¿no?
Pau Gasol, setè europeu que rep aquesta distinció, que li retiren la samarreta per una franquícia nord-americana. Va jugar als Lakers entre 2008 i 2014. Va guanyar dos anells de campió, anys 2009 i 2010, en companyia d'un que ja no hi és. Ell, el nota, el sent ben a prop, és Kobe Bryant.
Yo estoy muy agradecido a muchas personas en mi carrera y en mi vida, pero bueno, mi etapa de los Lakers está sumamente y altamente ligada a él, y gracias a su liderazgo, a su manera de jugar, a su excepcional talento, pudimos estar al nivel que estuvimos y ganar esos campeonatos, y gracias a eso pues mi camiseta y mi número van a ir a lo más alto del pabellón, ¿no?
El 16 de Pau, 429 partits amb els Lakers, 4 de la matinada, Lakers-Grizzlies, el descans, aquest moment importantíssim, un dels destacats bàsicament per nosaltres, però té notícia, té connotacions d'abast mundial, la retirada de la samarreta de Pau Gasol.
Felicitats a Gasol i als seus, i tenim també Albert, partit d'Eurolliga, partidàs Olympiacos-Barça, que és segon contra tercer, no?
Sí, els dos empatats amb 18 victòries. Olympiacos, un d'aquells equips que ja va vèncer el Barça en aquesta Eurolliga 2022-2023. En realitat és una setmana exigent, són dos partits de la màxima competició continental, avui i divendres. Avui Olympiacos, el divendres Fenerbahçe, i un Barça que novament instal·lat en aquesta muntanya russa d'inici, el que haurà de fer recuperar sensacions després de la patacada, mala imatge, pitjor resultat, la derrota en partit de Lliga a Saragossa davant el Casademont Saragossa. Tornen Mirotic i Higgins, els hi va donar descans a unes Jasikevicius, no va funcionar l'experiment, i també recupera a Da Silva, Òscar Da Silva, que va ser baixa per lumbàlgia, és a dir, que té els 15 jugadors de la primera plantilla disponible, al tècnic del Barça, que parla així en la prèvia del partit.
No creo que aprovechan para nada, pero bueno, yo creo que tampoco jugarán todos bien todos los días, pero era demasiado, y hay que entender que estas oportunidades no va a venir muchas, ¿no?, para algunos, y bueno, es lo que hay ahora mismo.
A les 8 del vespre, aquest Olympiacos-Barça, partit de la 27a jornada de la màxima competició continental. Recordem, guanyar per intentar una setmana important i en la recta final, tram final de la fase regular, assegurar aquest factor pista, és a dir, estar entre els 4 primers de la classificació.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Hail, superstar!
Perquè el Barça surt a guanyar el partit des del control del partit. I és això el que fa que el Barça tingui un joc molt atractiu. Els que vulguin entrenadors amb altres estils de joc, és molt respectable, però no vindran aquí.
De 2008 ja tinc al cap la renovació de Xavi. Vivir para ver. Escolta, va, anem a intentar destensar una mica això.
Ha acabat, per cert, la compareixença de la porta al Círculo Ecuestre.
Mira com tranquil·litzen els nens a les escoles d'Argentina.
El que sigue hablando prefiere a Mbappé antes que a Messi.
I es callen tots, i es callen tots, Valloni, tremendo.
Boníssim.
Bueno, no res, d'última hora incidia en això, en aquesta notícia del País. La Fiscalia denunciarà el Barça por corrupció continuada, senyala al club com a responsable del delicte i també a Bartomeu, de manera individual, i part del seu equip directiu.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Doncs marxem actualitzant aquesta enquesta, en clau Barça. 2 anys de la porta, valoreu la gestió, l'aproveu al 74%, el suspeneu al 26%. Arribem a les 4, que vagi bé.